camins.
Cap de setmana sense botellots, sense massa botellots, però sí amb papers de Pandora, concretament 11,9 milions de documents que han hagut de treure a la llum. Sincerament, la notícia per mi està en que hi hagi algú que, per amor a la professió del periodisme, s'ho llegeixi tot.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Bona vesprada d'aquest dilluns 4 d'octubre del 2021, dia 1, després d'Ivan Redondo, RDT i Aleix Vidal. Aleix Vidal era nostre, eh? Us recordeu? Doncs ara és de l'Espanyol i una petita alegria encara ens va donar. D'aquestes coses hem de viure, amics culers, amics, amics. Per cert, dilluns de pluja i de tardor repentina i de caiguda de WhatsApp, Facebook i Instagram. Què has fet, Mark Zuckerberg? Què has fet? Que t'ho has carregat tot. Ara, ja tens feina per recuperar-ho tot. Cap de setmana senzill, alguna manifestació, alguna trama corrupta mundial destapada, res fora de lo normal, i nosaltres que tornem amb les forces renovades, com podeu comprovar pel meu to vigòric, vigorèxic, estic vigorèxic avui. Això és Camins, i des de ja ens posem en marxa amb la maquinària més social i espiritual de Catalunya. I de fet us hem dissenyat un programa molt així, molt social i molt espiritual, perquè d'aquí uns instants rebrem en aquest estudi José Ignacio García, jesuïta, economista i teòleg, i des de fa un mes, més o menys, nou director de Cristianisme i Justícia. Amb ell volem xerrar una estona perquè ens presenti aquesta entitat i ens parli de qui són els reptes als quals s'enfronta amb aquesta nova etapa. Arran d'aquesta visita, us hem plantejat una pregunta al nostre compte de Twitter, @caminsestel, que encara funciona, el compte de Twitter encara funciona, per jugar també una mica amb vosaltres i saber la vostra opinió. La pregunta que us fem avui és: creus que la mirada cristiana ajuda a la societat? Creus que la mirada cristiana ajuda a la societat? Allà hi trobareu diferents opcions, totes ben assenyades, i també ho podeu dir-hi la vostra. A més d'això, farem una connexió en directe amb la vetlla de pregària amb missa que s'està fent al centre de Barcelona, concretament a la parròquia de Betlem, perquè la creu de les Jornades Mundials de la Joventut és avui a la capital catalana amb la icona de la propera edició internacional que es farà a Lisboa l'any 2023 de l'1 al 6 d'agost, segons ha anunciat avui mateix. Allà tenim a l'Ignasi Miranda i ens explicarà què es cou en aquesta vetlla. A més, viatjarem fins a Figueres, perquè amb el lema «Contagiem-nos de tendresa», les parròquies de la localitat han organitzat la novena edició de la missa sobre l'Empordà, que tradicionalment es fa a la falda del castell de Sant Ferran, i serà el diumenge 10 d'octubre a les 5 de la tarda. És una celebració de caire solidari, en aquest cas, i es fa pensant en les persones més afectades per la pandèmia de Covid-19. Per explicar-nos una mica en què consistirà, saludarem mossèn Miquel Àngel Farrés, rector de Figueres, que ens farà 5 cèntims. I acabarem aquesta hora de ràdio rebent l'Ignasi Miranda, que ens portarà, com cada dilluns, en aquest cas gravat, perquè el tenim com a corresponsal a la vetlla que s'està fent a la parròquia de Betlem, ens portarà la veu de Càritas, les seves notícies i els seus protagonistes. Moltes coses, inici de setmana, vinga, ens hi posem.
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel.
José Ignacio García, bona vesprada.
Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenido a Camins. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Què tal tot?
Bien, bien. ¿Sí? Sorprendido un poco porque la gente tiene miedo de la lluvia hoy, pero vamos, miedo. No me parece una lluvia muy fuerte, la verdad.
Pero ¿sabes qué pasa? Que en Barcelona a la mínima le caen 4 gotas. Y si tenemos a los conductores de los trenes de huelga, ya está. El caos total. Es absoluto, es así. Doncs abans d'agafar aquest càrrec, José Ignacio, vostè ha estat director regional per a Europa del Servei Jesuïta als Refugiats. Ara recordem que és des de fa un mes director de Cristianisme i Justícia. Substitueix Xavier Casanovas al front d'aquesta entitat. Xavier Casanovas, per cert, que ha ocupat el càrrec els últims 7 anys i que el deixa per començar una nova etapa professional a la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià a l'ICS. ¿Qué tal el aterraje, José Ignacio, el aterrizaje?
Bueno, bien, muy bien. La verdad es que me he sentido muy bien acogido. El equipo de Cristianisme me lo ha puesto muy fácil. Xavi también. La verdad es que hicimos una transición primero online y después ya pude incorporarme. Y sí, la verdad es que por ahora estoy muy contento.
Estupendo. Pues a seguir así.
Sí, esperemos que sí.
Que dure, que dure. Com deien, vostè és jesuïta, va néixer a Madrid el 1964, va entrar a la Companyia de Jesús el 83, si no estic mal informat, és teòleg i economista, déu-n'hi-do. Va estudiar Economia i Administració d'Empreses a Madrid i els darrers 12 anys ha viscut a Brussel·les, on ha treballat al capdavant de dues institucions internacionals de la Companyia de Jesús. Entre el 2009 i 2016 va dirigir el Jesuit European Social Center, centre de recerca i incidència en els àmbits de migracions, també del canvi climàtic i la justícia social, molt interessant, i del 17 al 21 ha estat director regional per a Europa del Servei Jesuït als Refugiats. Doncs, a més d'això, entre el 92 i el 94 va estar destinat a Malawi, a Moçambic, per treballar al mateix servici. Ara, de seguida, parlarem de la nova etapa, Cristianisme i Justícia, però abans, i tenint en compte que ara, de seguida, aquest mateix mes, també arriba el Domun, la jornada del Domun, volem demanar-li pels missioners i, per suposat, vull demanar-li per aquesta etapa a Moçambic, amb contacte amb els refugiats. Què ens destacaria d'aquesta etapa?
Bueno, primero que yo era más joven.
Claro, això...
Eso ayuda mucho. Sí, el Servicio Jesuita Refugiados tiene una presencia larga en África, en este tipo de crisis humanitarias, de desplazamientos forzosos. Yo estuve... fue una experiencia curiosa porque cuando yo llegué a Malawi eran refugiados de Mozambique y se acababa de firmar el acuerdo de paz. Entonces durante el primer año fue una experiencia de refugio, ¿verdad? Las personas estaban allí protegidas. Nosotros teníamos un programa educativo de enseñanza secundaria y el segundo año comenzó el retorno, que no se da siempre en estas experiencias de refugio. Y en ese sentido fue muy interesante acompañar a comunidades que regresaban. Bueno, con toda la inquietud e incertidumbre por el futuro, pero a ver, la ilusión, ¿no?, de volver a su país. Después algunos de más de 15 años fuera.
I tant. És un tema candent, el tema dels refugiats. Sempre està una mica de moda, malauradament, donar ajuda a les persones que ho necessiten, també com a comunitat internacional, no? Acollir el refugiat. Com veu aquesta situació actualment a Europa i al món? S'estan portant a terme les polítiques adequades, creu vostè?
Bueno, esto es muy curioso, la distinción que haces, el resto del mundo y Europa. Nosotros nos sorprendemos de las personas que llegan a territorio europeo. Sin embargo, Turquía tiene 3 millones de sirios, el Líbano tiene 2 millones de sirios, los países africanos tienen millones de personas. Hay una ley no escrita, pero que se cumple, que es que las personas escapan al país más próximo. Luego nosotros recibimos una pequeña porción de las personas que en el mundo buscan ayuda. Si en este momento hay más de 70 millones de personas, o diríamos más precisamente refugiados serían 30 millones, los otros son desplazados internos, Europa pues tenemos a lo mejor 2, 3 millones después de más de 20 años.
Quan diu nosaltres, ¿se referís a Europa?
Sí, sí, perdona, sí, sí, estoy pensando en Europa.
Sí, sí.
Quiero decir que después de la crisis del 2015... yo creo que hemos cerrado nuestras fronteras todavía más. Ya estaban y le hemos dado una vuelta de tornillo, haciendo más complicado entrar, más complicado permanecer, es más difícil acceder, ciertamente.
¿Y creo que es necesario obrirse un altre cop?
Bueno...
És complicat, perquè s'han de barrejar molts interessos, sí. Però clar, si et fixes en la persona, doncs és molt dur, no?, tenir que dir fins aquí.
Bueno, yo creo que esto es... Primero hay un compromiso. Los países nos hemos comprometido, hemos firmado una convención en Ginebra por la cual nos comprometíamos a proteger a las personas que necesitan ayuda, que necesitan protección. O hay un compromiso internacional. Uh-huh. Y después, en nuestro caso, yo creo que primero desde valores humanos bastante básicos, ¿no? Cuando uno ve a una persona sufriendo, bueno, pues se mueve hacia él, ¿no? Y en nuestro caso, además, como creyentes, yo creo que hay... Si quieres un imperativo moral todavía más fuerte, ¿verdad? Nuestra fe, de una manera muy espontánea, nos invita a esta compasión.
Y tal.
Y después vendrán preguntas, ¿no? De cómo lo hacemos, cómo, bueno, eso vendrá después.
Sí. Doncs ara, doncs, la vida el porta a dirigir aquesta entitat Cristianisme i Justícia. Pels oients habituals, aquesta és una entitat que tal vegada és coneguda, perquè aquí aquesta casa ha tingut molta presència, però pels no iniciats, que potser que tinguem oients que diguin ai, a mi no em sona Cristianisme i Justícia, doncs li preguntaré ras i curt perquè ens presenti el que vulgui. Què és Cristianisme i Justícia?
Bueno, pues es un grupo de personas altamente motivadas por la justicia social y por su fe cristiana.
Es un grupo de personas molt abundant, ¿eh?
Muy abundante, sí, sí, sí.
Porque esta chafar de Jean ya conocía, ¿eh? La página web y allá los créditos, o sea, es infinito, allá es infinito.
Sí, hay, yo diría que más entre 80 y 100 personas que colaboran muy habitualmente, uh-huh. Pues proponiendo cursos, participando en seminarios, contribuyendo con sus escritos, reflexión. Sí, es un grupo de personas muy elevado. Y movidos por su fe, la mayoría de ellos son creyentes, no exclusivamente, pero muchos sí, y también por una motivación fuerte por la justicia social, porque la fe nos mueva a esta vida más fraterna. Uh-huh. Y nos dedicamos a favorecer pensamiento, reflexión, a cruzar fe y vida, a cruzar tradición de la escritura y acontecimientos del presente. Y es un ejercicio que creemos que puede ayudar, ¿no?, a nuestro tiempo, a nuestra sociedad y ciertamente a los creyentes.
Sobretot, bueno, moltes d'aquestes persones que col·laboren amb Cristianisme i Justícia són amics d'aquesta casa, que participen amb nosaltres quan els truquem i realment sempre tenen un discurs molt interessant, és veritat.
Me lo puedo imaginar.
I a partir d'ara també contem amb vostè, José Ignacio. Llavors, aquesta interacció amb la societat es fa mitjançant cursets, mitjançant publicacions, mitjançant xerrades, ¿no? Una mica és aquest el concepte.
Este es, sí, hay una cosa muy conocida, pero que yo creo que se conoce más a cristianisme, son los cuadernos.
Sí, els quaderns. Aquest concepte, quaderns...
Es una publicación muy sencilla, muy fácil, pequeñita, uh-huh. Es una cuartilla, un DIN A4 doblado, y lo puedes encontrar en cualquier lugar, en el metro. El otro día un amigo que vino a Barcelona me comentó, ya he visto una persona leyendo el cuadernillo en el metro.
Muy bien.
Sí, y después publicaciones, libros, la página web, un blog muy activo en este momento, uh-huh. Y después seminarios, conferencias, mesas redondas, debates. Sí, es una actividad. A mí mismo me ha sorprendido. Yo sabía un poco, pero me ha sorprendido el volumen de actividad, sí.
Què suposa per vostè després de tota l'experiència anterior amb els jesuïtes i aquesta tasca social de refugiats, de medi ambient també, ara assumir aquesta direcció, la de Cristianisme i Justícia?
Bueno, por un lado y continuidad. Yo creo que en mi vida ha habido mucho horizonte de acción social, de trabajo en torno a las cuestiones sociales, uh-huh. Sociales y medioambientales también en los últimos años. En ese sentido, continuidad. Y después yo creo que la novedad de un enraizamiento local. El cristianisme es muy, muy de Barcelona, muy catalán. Y en este sentido, pues me gusta y poder contribuir a esta presencia local, a este trabajo muy desde la base, diríamos.
Uh-huh. Cristianisme i Justícia inaugura el proper 7 d'octubre, aquest dijous, el curs 2021-2022, que tindrà un dels eixos en les experiències de ferida i transformació, coincidim amb la celebració del 500 aniversari de la ferida i la conversió que va experimentar Ignasi de Loyola. L'acte d'inauguració comptarà amb el filòsof Josep Maria Esquirol, que pronunciarà la conferència Una ferida infinita, reivindicant la vulnerabilitat com a constitutiva de la nostra humanitat. Vulnerabilitat i humanitat. La intervenció es podrà seguir, per cert, online a través del seu web, que és www.cristianismejustícia.net. A més, vostè presentarà les línies de reflexió i novetats d'aquest curs. ¿Ens pot fer un avançament de les línies d'aquestes novetats?
Quizá lo más novedoso de este año es que, con motivo de este aniversario ignaciano de la conversión de Ignacio hace 500 años, uh-huh. También hemos organizado un curso en torno a conversiones, a giros vitales, a momentos de la vida donde las personas se han tomado algo en serio, uh-huh. En este sentido. Entonces, hemos invitado a personas, algunas conocidas, me imagino que de ustedes, en torno a momentos de su vida que les orientaron y les movieron a tomar opciones que han marcado su vida profundamente. Es seguir el resto este de la conversión. No creemos que la conversión de San Ignacio sea solo un hecho del pasado. Es algo que sucede en nuestras vidas,
sí, sí.
Que hay momentos en los que hay que tomar opción, hay que decidir, y poder descubrir que nuestra fe nos orienta en eso y se convierte como en un motor, pues puede ser interesante.
Aquí jo, amb el seu permís i amb els dos oients, faig una mica de cullerada perquè és cert, o sigui, sembla que no estigui de moda la conversió, que sigui una cosa del passat, que sigui una cosa dels sants, però és cert que es pot donar, que el Senyor pot tocar el cor de qualsevol manera i que succeeix encara avui en dia.
Y en momentos de nuestra vida, a veces inesperados, a veces más continuados, ¿verdad?
Sí, per tant, és molt interessant que es pugui donar veu i que es faci una continuïtat, em sembla molt interessant, amb aquesta idea de la conversió. Quins són els reptes de cristianisme i justícia per al futur? Què els inquieta més i que voldrien ajudar a millorar?
Yo creo que hay algunas preguntas fuertes. Por ejemplo, preguntas de sentido. Creemos que nuestra sociedad hoy busca, las búsquedas están ahí.
¿Y tan?
Y quizá necesitamos ayudar a formular esas búsquedas, a poder darles un poco de horizonte y búsquedas que van tocando pues este vivir juntos, este vivir como fraternidad, búsquedas que también se refieren a pues al futuro como humanidad en el planeta, todas las cuestiones medioambientales, ciertamente las cuestiones de minorías, de marginación. Bueno, yo creo que sigue habiendo preguntas que nos acompañan siempre, diría, y otras que van apareciendo en nuestro horizonte. Pero quizá estas preguntas de sentido son las que, quizá no inmediatamente, pero como algo que tenemos que ir preparando. ¿Cómo podemos ayudar a responder a estas preguntas?
I tant. En un món, aquesta pregunta a veure com surt, José Ignacio. En un món cada vegada més secularitzat, vostès ofereixen formació, publicació, reflexió, des d'un punt de vista cristià. Deu ser més complicat que mai, no? Una mica calar en la societat, encara que sigui més necessari, però troben que bueno, acaba d'aterrar, però per l'experiència, a lo millor, del seu predecessor, o que costa una mica difondre aquest missatge cristià.
Yo creo que sí, y tal vez porque nos comparamos con momentos donde se nos escuchaba más fácilmente, y esto nos puede castigar un poco, ¿no? Nos podemos autocastigar. Yo creo que aceptar y descubrir que vivimos en una sociedad plural no es sencillo, pero es nuestro reto, yo creo que es nuestro tiempo. Uh-huh. Y entonces descubrir nuestro hueco, nuestro espacio, no sentirse, ¿no?, rechazado, desplazado, pero tampoco con ninguna pretensión de imponer. Yo creo que eso ya lo vamos aprendiendo muy bien, ¿no? Uh-huh. Y después hay un espacio que me parece muy importante para un trabajo como el nuestro, es el de sostener los esfuerzos de muchas personas creyentes que en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito de los medios, pues van desarrollando su vida profesional y quieren también pues vivir esa experiencia de fe. Uh-huh. Y yo creo que ahí también podemos ayudar mucho, dar luz, sostener esperanza, poder ayudar a descifrar en clave creyente lo que le pasa al mundo y a nosotros, ¿no?
Vostres tenen una mirada envers la societat, el dret, les dificultats de les persones, i tracten d'ajudar, doncs, a mirar amb aquestes mirades netes, útils i des de la fe. També tenen aquesta mirada envers l'Església? Què cal millorar a l'Església? És una pregunta, o sigui, perquè sembla que facin cap al poble, però jo dirigeixo la mirada una mica cap a dalt.
Jo crec que el cristianisme també té su yo diría posición eclesial o su manera de mirar a la Iglesia, y efectivamente yo creo que lo que le pedimos muchas veces a la sociedad, pues de más participación, aceptar la diversidad, reconocernos los unos en los otros, yo creo que esto también lo esperamos y lo buscamos en la Iglesia. Uh-huh. Es decir, que sí, que creo que estamos con todos, que son muchos yo creo en la Iglesia, pues que vamos buscando este reconocimiento mutuo, esta aceptación de una diversidad de carismas, ¿no?, que nos sostiene, que a veces nos cuesta manejarla, pero que yo creo que es nuestra gran riqueza, nuestra gran fortaleza.
Uh-huh. Ya finalmente, para no acabar, José Ignacio, ¿qué espera de aquest curs? ¿Qué es la seva aterratge? ¿Qué es la novedad en la seva vida? ¿Qué espera? ¿Quines activitats destacaría? ¿O qué espera vostè? ¿Té alguna meta per aquest curs?
Bueno, en broma digo a mis colegas que lo que espero es no meter la pata, ¿no?
Bueno, eso también lo espero yo. Y de momento no sé qué decirle.
No hacer ningún desaguisado. Ese sería uno. No, tengo mucha esperanza en algunos de los proyectos que estamos comenzando. Uh-huh. O que estamos como diseñando. Creo que no van a ser para este año, no deberían ser, ¿no? Sino que es proyectos de medio, pues 2-3 años. Pero estoy muy ilusionado con eso. Creo que, bueno, pues presencia también en las redes sociales, fortalecer nuestra plataforma online y después exprimir si podemos un poco más todas estas personas que decías que están a nuestro alrededor. Yo creo que todavía la contribución puede ser mucho más intensa.
A exprimirlos, José
bueno,
Ignacio.
Bueno, ahí estamos.
A exprimirlos. ¿Y el cambio de Bruselas a Barcelona, qué tal? Bueno, ya personalmente.
Yo creo que en estas 3-4 semanas que llevo he recibido más sol que en los 10
Hombre,
años.
Hombre, eso sí que... Y mira que eso que hoy tenemos el día con
comentario. Yo y la lluvia, eso es lo que me ha sorprendido.
Pero
que
bueno,
estaban...
es la gairebé excepción. Aquí normalmente el solet...
Es la fuerza.
Bueno, doncs, si ho mira així, doncs, està molt bé.
Sí, yo creo que
agraït pel
hay
sol,
mucha energía, fantàstic. Mucha fuerza, eso llega.
José Ignacio García, jesuïta, economista teòlic i des de fa un mes nou director de Cristianisme i Justícia. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui i molts ànims amb tota la tasca que tenen per endavant.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Molts ànims i això és casa seva, eh? Ja el trucarem per a qualsevol dubte que tinguem que ens ho aclareixi. Moltes gràcies, José Ignacio. I abans de la pausa podem fer una connexió amb la vella de pregària, com us dèiem, que s'està duent a terme al centre de Barcelona, concretament a la parròquia de Betlem, perquè la creu de les Jornades Mundials de la Joventut és avui a la capital catalana i allà tenim a l'Ignasi Miranda. Ignasi, bona vesprada.
Hola, bona nit, Rafa, bona nit a tot l'equip i a tots els oients.
Tens una veu inconfusible, Ignasi, eh? No podria posar-se un altre al telèfon, et reconeixem de seguida.
Sí.
Escolta, Ignasi, què s'està vivint ara mateix a la parròquia de Betlem?
Doncs mira, a la parròquia de Betlem, a la Rambla de Barcelona, s'està vivint una celebració de l'Eucaristia amb vetlla de pregària que és per acollir i rebre la creu de les Jornades Mundials de la Joventut i la imatge de Maria que és la Salus Populi Romani, la imatge de la Mare de Déu que serveix una mica de referència per aquesta Jornada Mundial de la Joventut que es farà a Lisboa 2023. Aquesta creu que va lliurar Joan Pau II als joves l'any 1983, ara fa 38 anys, recorre aquests dies les diòcesis espanyoles i avui és a Barcelona. També serveix aquesta missa per començar el curs de la Delegació de Joventut, o millor dit, del Secretariat Diocesà de Pastoral amb Joves de l'Arcabisbat de Barcelona, i és concelebrant amb el cardenal Joan Josep Omella, que ara mateix ha acabat l'homilia, el director d'aquest Secretariat de Pastoral amb Joves, el sacerdot Carlos Bosch, i també concelebren un representant de la Conferència Episcopal de Portugal i el director del Secretariat de Joves de la Conferència Episcopal Espanyola, el també sacerdot Raúl Tinajero. I bé, l'ambient és impressionant. Uns 250-300 joves són aquí a l'Església de Betlem, que està, podem dir, que a petar, amb cants joiosos, amb força, i el cardenal Omella, a l'homilia, ha, diguéssim que, comentat amb molta extensió i molta passió el lema d'aquesta jornada: Maria se n'anà a la muntanya, Maria es va posar en camí. Doncs una miqueta el camí que fa aquesta creu, la creu que representa els problemes del món i les realitats del món. Doncs això és una mica el que estem vivint i ara estem aquí a la pregària dels fidels a l'Església de Betlem.
Fan goig aquests signes, Ignasi, la creu, la icona de la Mare de Déu, dona impressió veure-les, eh?
Sí, fa impressió. El cardenal Omella, per exemple, a l'homilia, ha recordat que en aquests 38 anys davant d'aquesta creu molta gent ha plorat, ha rigut, ha pregat, i nosaltres una mica recollim aquí el testimoni.
Doncs moltes gràcies, Ignasi, per fer-nos aquesta petita crònica. No sé on estaries, però el teu to estaves una mica amagat allà a la vetlla i ja ens has donat aquesta sensació des de la parròquia de Betlem on s'està produint aquesta vetlla missa per aquest motiu. Moltes gràcies, Ignasi.
Gràcies a vosaltres i una abraçada. Adéu-siau.
Adéu. Doncs nosaltres que fem una petita pausa i seguim endavant.
Ràdio Estel.
Soc Ignasi Miranda i cada dia us ofereixo des de Ràdio Estel el millor resum de l'actualitat religiosa i social de manera propera i serena. A 3:45 i a 6:45 de la tarda podeu escoltar-nos sense distància. De dilluns a divendres, molt a prop de vosaltres, les notícies del moment sense distància. A 3:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, l'espai que t'apropa l'actualitat del dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Pocs segons i arribarem a... Bueno, passarà un minut de 8:45. Escolta, això de l'hora aquí a Catalunya és molt complex, eh? Vamos, les 20:31 de tota la vida. Seguim endavant aquí a Camins i us comentem que amb el lema Contagiem-nos de tendresa, les parròquies de Figueres han organitzat la novena edició de la missa sobre l'Empordà, que tradicionalment es fa a la falda del castell de Sant Ferran. Serà el diumenge, aquest proper diumenge, dia 10 d'octubre, a les 5 de la tarda. I és una celebració de caire solidari que aquest cop es fa pensant en les persones més afectades per la pandèmia de la Covid-19. Per explicar-nos una mica en què consistirà, tenim a l'altre costat del fil telefònic mossèn Miquel Àngel Farrés, rector de Figueres. Miquel Àngel, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
I gràcies per atendre'ns uns minuts. Miquel Àngel, en què consistirà aquesta jornada solidària?
Bé, és una missa que ja fa 9 anys que fem, amb el parèntesi de la pandèmia. Des que l'any 2012 va haver-hi els incendis de l'Empordà, no sé si això recordeu.
Sí, i tant, sí, sí.
I llavors se'ns va acudir doncs, fer una missa solidària i fer-ho a les envistes de la zona, molta zona cremada, no? Una mica agafant la idea de Teilhard de Chardin, de la missa sobre el món, no?
Sí.
Que és, fem servir doncs, l'aire lliure, el temple més maco que és la creació. De tant en tant val la pena doncs, fer les coses a l'aire lliure, si es pot, que Jesús també en feia moltes, predicava a les sinagogues, però sobretot els seus deixebles devia ser l'aire lliure. La muntanya de les Benaurances, etc. No? Nosaltres pugem a una muntanya, una petita... el castell de Sant Ferran, el cantó de Ponent, i allà, amb una vista sobre l'Empordà, doncs fem aquesta missa cada any amb un tema solidari, no? I aquest any és el tema de la pandèmia, naturalment.
Molt bé. I quins altres temes heu tractat? O sigui, quins altres ajudes heu fet servir altres anys?
Mira, doncs des del 2012, amb els incendis, vam començar, després vam fer amb els joves en risc, el dret a l'habitatge... Un any sobre els refugiats, un altre any els discapacitats intel·lectuals, un altre any la gent gran, després la pobresa invisible...
És que n'hi ha moltes causes, eh, Miquel Àngel? Moltes causes per ajudar sempre.
Si és vulnerable, us imagina't si n'hi ha de causes.
Doncs, i quina és la resposta de la gent, Miquel Àngel? La gent s'hi apunta, és solidària allà a Figueres?
Sí, jo crec que en general doncs la gent respon, evidentment. Nosaltres voldríem que fos una missa més transversal, no? O sigui, és una missa, eh? Per tant, doncs, hi venen la gent doncs, que valora doncs, la missa i també el fet de la solidaritat. I demanem doncs, implicar-hi persones i col·lectius relacionats amb el tema. Sentit, diumenge hi haurà persones del món sanitari que ens explicaran la seva experiència, algunes molt dures, que han viscut a la primera línia durant la pandèmia. Testimonis de persones, cristianes o no, però que han viscut aquesta pandèmia doncs, amb aquests valors que nosaltres volem viure, celebrar i estendre.
Molt bé, perquè com ens estàs explicant, aquest any l'heu enfocat a ajudar als que ho estan passant pitjor a causa de la pandèmia, suposo que econòmicament i amb altres problemes, persones grans, a lo millor situacions d'aquest tipus, perquè quines situacions us trobeu allà a la parròquia o a tot Figueres? Quins patiments heu trobat arran de la pandèmia?
Sí, sobretot ho veiem a través de Càritas, com a molts altres llocs del país, ha hagut de triplicar la seva atenció. Això es veu en les memòries. Doncs. Realment hi ha hagut molta gent doncs, que ha perdut els seus negocis, molta gent que ha quedat doncs, molt mancada. No? A part del que deia i del que deies de la gent gran i tot ple que viu sola, de la joventut que no veu futur, i fins i tot els mateixos sanitaris. Perquè estem en un sistema de protecció social. Tinc aquí davant, doncs, on acabo de rebre un cartell de Càritas molt ben fet i molt crític, que diu: perduts en un sistema de protecció social que no protegeix ni la salut, ni el dret a la feina, a un habitatge digne, o l'accés als serveis socials. Llavors diu, diguem prou, ningú sense llar. És a dir, que potser des de l'Evangeli també hem de dir prou.
Doncs sí, Miquel Àngel, recordem que estem parlant amb Miquel Àngel Ferrer, rector de Figueres, que ens està explicant doncs aquesta Eucaristia solidària, ja és la novena edició que celebra doncs allà a l'Empordà i que tradicionalment es fa, doncs com ens explicava, a la falda del Castell de Sant Ferran, amb aquesta assemblea natural, com qui diu, aquest temple natural. Miquel Àngel, com es fa una missa solidària? Quin és el mecanisme per poder ajudar? Simplement la voluntat de les persones que hi participin o teniu altres mitjans?
Sí, bé. De fet, això de missa solidària no en diem així perquè tota missa doncs ja és solidària, no? Uh-huh. Encara que sigui doncs una missa doncs amb poca gent i amb una església. Més, en diem missa sobre l'Empordà, no? Una mica, com deia abans, amb aquesta idea de mirar la nostra comarca, les seves necessitats i fer com Tallar de Xardany, doncs amb el poc que tenim intentem compartir-ho. Fem una col·lecta, simplement la col·lecta que fem, a vegades és amb espècies, aquesta vegada serà amb diners per ajudar, serà Càritas que intentarà vehicular doncs per les famílies més damnificades el que la gent doni. Uh-huh. Altres anys també no hem fet mai allò a la fila zero, però potser em dones una idea, no?
Home, i tant, jo ja tens la idea, Miquel Àngel. La fila zero des de ja. I els amics de Radio Estel que vulguin col·laborar, doncs donarem tota la publicitat des d'aquí.
Molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies. I llavors com ho fem, doncs?
En directe. Doncs ara mateix, si no tenim el sistema preparat, és complicat. Però quan el tingueu, Miquel Àngel, ens el feu arribar i nosaltres li donarem veu, perquè aquí a Radio Estel li donem veu a Càritas, sobretot, i a les accions solidàries, per ajudar a la gent. Aquesta és una ràdio que té aquest carisma molt endins, Miquel Àngel.
Molt bé, doncs mira, en tot cas, us podem passar el número de compte de Càritas Empordà, jo...
I tant, i tant, i tant.
I llavors ja a fora d'antena.
Ràdio en directe, amics oients. Solidaritat en directe. Fantàstic. Escolta, Miquel Àngel, contareu amb testimonis de sanitaris com ens has explicat. Ells també necessiten suport. Pot ser d'una altra manera, no tan econòmic. També conteu, d'alguna manera, amb suport per part de les institucions o és una cosa més de Càritas i de la parròquia?
Bé, normalment intentem implicar les institucions. Per exemple, com te deia, doncs, l'Ajuntament ens deixa les cadires, perquè si no hi ha molta gent, gran doncs, que ha de poder seure, tot i que han d'estar doncs, separats aquest any encara per això de la pandèmia. No? I també doncs, intentem que els mitjans de comunicació doncs, puguin donar veu, o sigui, la mesura que es pugui, que sigui transversal. No?
I tant.
Que les entitats, les associacions s'impliquin, tot i que és molt difícil aquest país, a Catalunya, perquè, bé, a vegades doncs, hi ha prejudicis, a vegades hi ha doncs inèrcies doncs, que fa que bé, que és una cosa que ens ho hem de fer bastant nosaltres sols.
Doncs, Miquel Àngel, esperem que aquests prejudicis a poc a poc es puguin anar tirant enrere, perquè realment les causes que són solidàries, les causes que són justes, doncs és per ajudar tothom, no?, en aquest cas. Esperem que sigui així. Mossèn Miquel Àngel Farrés, rector de Figueres, gràcies per atendre's i que aquesta Eucaristia doncs, tingui molt èxit i que podeu ajudar al màxim de persones possible. Recordem que és la missa sobre l'Empordà, novena edició, que tradicionalment es fa, i aquest any també es farà, a la falda del Castell de Sant Ferran, aquest diumenge 10 d'octubre a les 5 de la tarda. I esteu tots convidats, si esteu per allà o si no esteu i voleu desplaçar-vos, doncs també. Miquel Àngel, moltes gràcies.
Sí, s'ha d'agafar la carretera de Llers, eh?
Exactament, la gent que vagi amb la billetera repleta, eh? Aquest és el concepte. I allà que la buidi i que ajudi. Clar que sí, Miquel Àngel.
No, i també per fer l'experiència, doncs, de veure la posta de sol, si és que fa bo... I si no, llavors mirem que ens deixin al castell de Sant Ferran, que ens deixin doncs, alguna sala, si és que fa mal temps.
Fantàstic, Miquel Àngel, una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Adeu, una pausa i li donem veu a Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
La veu de Càritas.
Doncs venim d'explicar-vos aquesta acció solidària a Figueres i ara posem el focus en la tasca solidària i d'ajuda arreu de Catalunya. Tasca clau que fan els companys i amics de les Càritas diocesanes. Els hi donarem veu durant els propers minuts. I la veu de Càritas, com sempre, té un equivalent aquí a Ràdio Estel. Ignasi Miranda, bona vesprada.
Hola, bona nit, Rafa.
Encantats de tenir-te, com sempre, aquí amb distància a l'estudi, eh?
Sí, aquí amb distància. Sense distància, torna demà.
És una altra cosa. Sense distància és una altra cosa. Vinga, ens hi posem perquè la Generalitat posa en marxa un servei públic per la segona oportunitat. Tens detalls sobre aquesta iniciativa, Ignasi?
Sí, al mes d'abril passat, 11 entitats que treballen en la defensa dels drets de les persones, entre elles Càritas Catalunya, van crear aquesta aliança per a la segona oportunitat, amb l'objectiu d'impulsar la difusió i el coneixement d'això, de la segona oportunitat, incorporar aquest mecanisme dins de la cultura econòmica i social catalana i donar empara a les accions de coordinació entre els diferents actors.
Es tracta, Ignasi, de la llei de la segona oportunitat, que ja ha demostrat la seva eficàcia en altres països. Quin sentit té aquesta llei?
Doncs pot ajudar les persones que tenen massa deutes acumulats i no poden fer front a les seves obligacions econòmiques. La normativa els permet renegociar els deutes i fins i tot eliminar-los a través d'una sentència judicial.
I qui pot fer servir aquesta llei?
Tant particulars com treballadors autònoms que siguin insolvents. A més, la Generalitat ofereix un servei d'acompanyament al qui necessiti orientació per beneficiar-se de la llei. Aquest servei assessora sobre els requisits i les opcions que una persona té com a deutor. També dona suport per preparar tota la documentació que cal per sol·licitar-ho.
I us recordem també que si necessiteu obtenir més informació sobre la llei de la segona oportunitat, s'ha de demanar una cita prèvia a la web de la Generalitat. El Departament de Justícia de la Generalitat es posarà en contacte per telèfon o per videoconferència. I més coses. Dimecres passat, dia 29 de setembre, el pati de l'Institut Pablo Ruiz Picasso de Torre Baró va ser l'escenari escollit per donar el tret de sortida a la segona edició del programa Tenis amb Valors. En presència del director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, i de Jordi Cambra, president de la Fundació Tenis Barcelona, les dues entitats van posar en relleu la importància de col·laborar en favor dels infants més vulnerables de la ciutat de Barcelona. En què consisteix el programa, Ignasi?
Doncs mira, Rafa, fa possible que infants i joves atesos per Càritas Barcelona puguin gaudir d'una sessió setmanal de tennis solidari en pistes municipals dels seus barris, així com d'un berenar saludable. Totes les activitats són de caràcter gratuït i tant el cost del material com dels monitors aniran a càrrec del Tennis Barcelona.
I quants infants participen, Ignasi?
En la primera edició del programa, el curs passat 2020-2021, hi van participar 10 infants del centre obert que Càritas té situat a la Barceloneta. Per aquesta segona edició s'ha decidit ampliar el nombre d'infants i joves participants i s'ha obert el programa a Torre Baró. En total hi participaran 42 infants i joves de Barcelona.
I tenim inauguració. Càritas Diocesana de Lleida, a través de Troballes Empresa d'Inserció, ha ampliat la presència de la cadena Moda Re a la diòcesi de Lleida, amb una nova obertura a la ciutat de Lleida que se suma a les dues botigues de Moda Re ja existents a la ciutat.
El projecte aposta per un espai de consum sostenible reutilitzant béns de segona mà i alhora afavorint la inserció de persones en risc d'exclusió social del territori.
I per què es destinen els ingressos, Ignasi?
Doncs mira, Rafa, sobretot a iniciatives de formació i inclusió laboral de col·lectius vulnerables atesos per Càritas. Recordem que Moda Re és una iniciativa empresarial impulsada per Càritas i destinada a la promoció de l'economia social i també solidària a través de la reutilització, el reciclatge i la venda de roba usada, amb l'objectiu principal de generar ocupació social i també sostenible.
I abans de donar-vos la següent notícia, volem recordar part de la Declaració Universal dels Drets Humans, la qual en el seu article 25è, apartat 1, indica que tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així com la seva família, l'habitatge. Parlem de l'habitatge. Aquest dret que tots tenim no és gens fàcil d'aconseguir des de fa temps al nostre país. Accedir a un habitatge digne, si ja és complicat per a persones amb un cert nivell d'ingressos a causa de l'alt preu del lloguer, és gairebé impossible per a persones amb ingressos baixos o pràcticament nuls. I això ha creat moltes dificultats. No és així, Ignasi?
Efectivament, moltes famílies es veuen obligades a compartir l'habitatge amb altres persones. Les condicions de l'habitatge no són bones, hi ha humitats, manca d'una correcta calefacció, no hi ha ascensor, i persones amb discapacitat, a més, es veuen obligades a no poder sortir de casa. La llista de problemes que comporta no tenir una casa digna i no poder pagar-la és molt llarga i pot agreujar la situació de les persones que no poden mantenir-la, afectant-los a la salut física i mental. I aquí ve la notícia. En el que portem d'any, des de Càritas Vall d'Aran, s'han fet ajuts de lloguer de les que se n'han beneficiat 98 persones, gairebé un centenar, un total de 43 famílies i tot per un import de 27.940 euros.
Doncs es dubte notícies que donen una mica de llum enmig de la foscor, una frase que està molt de moda i que aquí també és molt adient. I seguim endavant. Anem cap a Terrassa amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran. Celebrat el dia 1 d'octubre, la Taula Estatal pels Drets de les Persones Grans, de la qual forma part Càritas, ha enviat un manifest a la taula del Congrés dels Diputats, així com a tots els grups parlamentaris, en el qual sol·licita l'aprovació d'una declaració institucional que doni suport a la creació d'una Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones grans. Què denuncien en el seu manifest, Ignasi?
Doncs que el marc legislatiu actual no és suficient per garantir la protecció dels drets humans i la dignitat de les persones grans. Tot i que l'any 2002 Nacions Unides havia aprovat el Pla d'Acció Internacional de Madrid sobre l'envelliment, que inclou recomanacions per abordar els objectius socioeconòmics en relació amb el desenvolupament, la salut i el benestar i els entorns amigables de la gent gran, aquest pla no és vinculant jurídicament i no inclou mecanismes independents de supervisió, responsabilitat i investigació. A més, aquest pla omet importants qüestions de drets humans i no té accions específiques per abordar la discriminació per raó d'edat.
I què més coses diu aquest manifest?
També recorda, Rafa, que a causa de la discriminació per l'edat que hi ha a la nostra societat, la gent gran i particularment les persones grans amb discapacitat no poden gaudir dels seus drets en igualtat de condicions que les altres, cosa que afecta multitud d'aspectes de les seves vides i la seva dignitat.
Per tant, la taula estatal considera necessari i urgent que s'aprovi una convenció de les Nacions Unides que promogui i garanteixi els drets de les persones grans. I acabem amb tres notícies breus. La primera, que Càritas i l'Ajuntament de Riudoms signe el conveni 2021.
Càritas i l'Ajuntament de Riudoms han signat aquest conveni i el consistori d'aquesta localitat del Baix Camp contribuirà a la tasca de Càritas amb una subvenció concretament de 6.000 euros.
I Càritas Diocesana d'Urgell recapta 9.000 euros pels damnificats d'Haití.
S'han lliurat a Càritas Espanyola perquè vagin destinats a través de Càritas Dominicana a la reconstrucció d'habitatges i la reactivació econòmica de mitjans de vida.
I finalment, la iniciativa Església pel Treball Decent celebra per 7 anys consecutiu la Jornada Mundial pel Treball Decent, que es commemora el 7 d'octubre, promoguda per la Confederació Sindical Internacional i recolzada per l'Organització Internacional del Treball.
Ja tenim a tocar, Rafa, aquesta jornada, que és dijous. Amb aquest motiu, l'Església pel Treball Decent llança un manifest sota el lema Ara més que mai, treball decent, per reivindicar la feina com a dret i mitjà per desenvolupar-nos, créixer i realitzar-nos com a persones. Una reclamació especialment necessària en l'escenari marcat per la pandèmia, que ha afegit precarietat en el món de la feina. És per això que, segons les entitats, la nova normalitat no pot ser la precarietat que venim patint des d'abans de la pandèmia, que respon a un model econòmic, diu el manifest, basat en el benefici que no dubta a explotar i descartar la persona.
Doncs moltes gràcies, Ignasi. Anem cap a l'entrevista d'avui, avui amb un testimoni que coneix molt bé com funciona i quina ajuda es presta des de Càritas.
Camins.
L'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Com Continuem a camí. Són moltes les històries protagonitzades per persones que han rebut l'ajuda de Càritas i després han ajudat l'entitat implicant-se en molts dels seus projectes. Com per exemple la persona que ens acompanya avui, oi, Ignasi?
Doncs sí, Rafa, avui compartirem amb tots vosaltres, amics oients, també les vivències de Sara Naït, que ha estat vinculada a Càritas d'Urgell aquests últims 3 anys.
Sara Naït ha participat aquests últims anys en els projectes de Càritas d'Urgell, com ens ha dit Ignasi, va arribar a la seu l'any 2018 i ha pogut conèixer la realitat de l'entitat catòlica per dintre. Sara Naït, bona vesprada.
Hola, buenas tardes.
Bona tarda, aquí ens acompanya també l'Ignasi Miranda. Ens explicava que has estat molt vinculada a Càritas d'Urgell. En què projectes o activitats participes, Sara?
Bueno, desde Càritas me han acompañado y ayudado a desarrollar mi proyecto personal. Bueno, me ayudarán para poder tener una vivienda, regularizar mi situación, todo lo que necesito para vivir. Y además participé en cursos y talleres que me han proporcionado habilidad personal y social y laboral.
¿Y de qué manera, Sara, participaste en Càritas?
Bueno, fui participante de Càritas durante 3 años y actualmente es un lugar donde se puede volver, aunque ahora yo tengo un trabajo y puedo cubrir mis necesidades.
Muy bien. Y Sara, ¿cómo llegaste al proyecto?
Bueno, cuando llegué a la comarca vivía en Oliana y después de unos meses fui a vivir a la CEU. Cuando vivía en Oliana, mis amigos me están hablando de Càritas de la CEU y había recibido algunas ayudas de puntual. Pero cuando llegué a la CEU, conocí el centro y sus actividades.
Sí, Sara, ¿cuál era tu situación antes de participar en proyectos de Càritas?
Bueno, normalmente cuando llegué a la CEU no disponía papeles, documentación, y no podía trabajar de una manera regular. Trabajaba haciendo muy pocas horas en economía sumergida, ¿no?
Sí.
Esto hacía que mis ingresos no fueran fijos. Es por ello que necesito ayuda para cubrir el piso, la luz, lo que necesito. Y hasta que consigue regularizar mi situación y poder trabajar una jornada completa y con contrato.
Sara, ¿y cómo te integraste en el proyecto de Càritas?
Bueno, la verdad me siento súper contenta, muy acompañada desde un inicio, desde poder explicar todo lo que me ha pasado en el pasado, hasta que me ayudarán con todo lo que necesitaba.
Sí, avui Rafa i amics oients ens acompanya des de la veu de Càritas Sara Naït, que ha participat aquests últims anys en els projectes de Càritas d'Urgell. Sara, ¿qué destacarías especialmente de tu implicación en Càritas?
Bueno, destacaría que desde que llegué a Càritas me ayudarán a trazar un camino que me ha llevado a tener una estabilidad personal y laboral.
Muy importante, sin duda. Y también queremos preguntarte, Sara, ¿qué te han aportado los proyectos de Càritas a ti personalmente?
Bueno, he participado de varios proyectos. Esto me ha hecho que crezca como persona. Me ha acompañado en momentos duros mientras obtenía documentación. Las dificultades del día a día y después a la hora de tramitar mis papeles, los de documentación y adquirir y a mantener un trabajo.
¿Y animarías, Sara, a otras personas a participar?
Claro que sí. La verdad, es un Càritas d'Urgell es un lugar donde todo el mundo tiene un lugar y los invitaría a ir.
Sara, pues muchas gracias por este testimonio que realmente yo creo que puede ayudar mucho, no solamente a las personas que quieren conocer cómo funciona Càritas, sino también a las personas que tienen necesidades, porque realmente tu experiencia es muy potente de haber recibido mucha ayuda y de haber crecido personalmente. Muchas gracias, Sara, por habernos explicado esta experiencia tuya y tu implicación en los proyectos de Càritas d'Urgell.
Perdona, por favor. ¿Puedes pedir algo?
Sí,
adelante. Claro.
Quiero dar la gracia a la Carla y la ¿cómo se llama? Ineus de la Càritas, desde la radio.
Muy bien, pues queda hecho este agradecimiento.
porque son de Càritas.
Sí, sí, sí.
Es lo que me ayudan siempre.
Sí, el lema de Càritas hauria de ser gràcies, ens deia un director de Càritas
bueno,
ara fa uns anys.
A tot el món de gràcies.
Ho sé.
Gràcies a vostè també.
Molt bé.
Gràcies a ti, Sara, per estar con nosotros i explicar nuestra experiencia.
Gràcies.
Un abrazo, que vaya muy bien. I nosaltres, després d'aquesta experiència, que seguim, perquè encara tenim uns apunts per l'agenda. Vinga, Ignasi, quines cites volem destacar per aquesta setmana?
Doncs mira, Rafa, per començar, us expliquem que amb motiu de la propera Jornada Mundial pel Treball Decent, que se celebra el 7 d'octubre, per tant, aquest dijous, les entitats i els moviments d'església participants en Església pel Treball Decent, com a projecte global, han convocat sota el hashtag Coixinet, ara més que mai treball decent, nombrosos actes reivindicatius i de celebració a totes les places i les parròquies de les diòcesis d'arreu d'Espanya, que aniran acompanyats per diverses accions virals en xarxes socials, que així sigui, podem afegir, l'agenda d'activitats es pot consultar en el web d'Església pel Treball Decent, iglesiaporeltrabajodecente.org.
El que va detrás del hashtag, Ignasi, sempre és una mica complex de llegir.
Llarguet,
Ara més que mai treball decent, però sense pauses. Ahí t'has d'ofegar, llegir.
Sí.
Més coses, Ignasi.
Demà dimarts a les 5 de la tarda, al Palau Robert de Barcelona, tindrà lloc un debat col·loqui amb el títol L'atur, cosa de tots. En aquesta sessió participaran Anton Costas, Teresa Crespo, Alfred Pastor i Manel Pérez. L'acte es podrà seguir per stream.
I encara un darrer apunt de l'agenda.
Sí, que aquest divendres, dia 8, s'iniciarà un curs bàsic de voluntariat social adreçat a alumnes d'integració social del Col·legi Sant Ignasi de Barcelona. El curs, que tindrà lloc els dilluns i els divendres d'aquest mes d'octubre, de 4 a 6 de la tarda, al Seminari Conciliar de Barcelona, té l'objectiu d'ajudar els alumnes a conèixer i comprendre què implica l'acció voluntària, a entendre i aplicar els elements essencials del treball en equip, a conèixer i assimilar els principals valors que fonamenten l'acció social, a iniciar-se en la capacitat d'anàlisi crítica de la realitat social actual, a comprendre els principals factors que intervenen en la relació d'ajuda i, finalment, a conèixer els principals àmbits d'intervenció del voluntariat social.
Un curs molt complet,
Sí, déu-n'hi-do, gairebé l'hem donat aquí,
Exactament. Moltes gràcies, Ignasi. T'escoltem cada dia al Sense Distància i t'hem escoltat avui també a la Veu de Càritas.
Molt content de ser aquí, Rafa. Endavant, al final del programa.
I nosaltres ja recollim. Dos minuts i mig arribarem a les 9 del vespre. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, la nostra pregunta a Twitter d'avui, @caminsestel, quina era? Ah, calla, que ens falta la cançó. Ja la tenim aquí. Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí.
La cançó és imprescindible,
És imprescindible, perquè sí. Ens dona l'ambient. És el teu to, Maria José. I ara, de sobte, ens quedem en silenci.
Sí,
és que aquest programa no té terme mitjà.
Som I així. La pregunta era...
Vinga, tira.
Creus que la mirada...
seriosa, Posem-nos seriosos.
Home, clar.
Quina era la pregunta?
Creus que la mirada cristiana ajuda a la societat?
I què ha dit la parròquia?
El 80% és imprescindible.
Molt bé. I què més? Hi haurà un 20% per ahir.
El 10% a alguns aspectes i l'altre 10% com la resta de mirades.
Doncs aquí tenim la resposta. És el que ha dit la gent, és el que pensa i ho respectem. Maria José, moltes gràcies.
A tu, Rafa.
Recordem que també ens podeu seguir a l'Instagram del programa Camins Estel. Allí també hi trobareu continguts. Dale, Paula, i a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 16 de Camins, arrencada de setmana amb l'equip enxufat. A la producció, un home que ni és sant, ni té un castell, ni porta falda. Ferran Capdevila, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, avui corresponsal, i la supervivent d'aquest cap de setmana de terror rural, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials. Carla Buigas, en la redacció d'informatius, i la clau de tot plegat... fent-nos aquest muntatge musical màgic, Paula Moreno. Us deixem amb els companys d'informatius, Carla i Pere, Pere i Carla, que ja estan disposats, guió en mà, per informar-vos de totes les cosetes que passen, com per exemple, sorpresa, que hi ha rics que tenen molta pasta en paraïsos fiscals. Julio, tienes pelas guardadas y lo sabes. Jo mateix em fa gràcia a mi mateix, sinó que hem de fer. Doncs aquí teniu els companys disposats a informar-vos. Als que ens escolteu a la repetició del matí, una salutació forta i cafè ben carregat. Pels del directe, gràcies per ser-hi. I nosaltres marxem. Demà ho tornarem a fer. Farem camins. Cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.